Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Passen de les 4 de la tarda. Alguna vegada heu volgut agafar una amiga i dir-li que el que està passant és totalment equivocat? O heu tingut aquella, mai aquella sensació que els vostres amics jutjaven d'amagar les vostres idees? Si tenim una visió del món completament diferent de la que tenen els nostres amics, és fàcil continuar tenint una amistat? Doncs bé, en Jordi Casanovas i en Marc Angelet proposen a Conspiranoia una comèdia dramàtica plena de teories de la conspiració, secrets, mentides i una amistat a punt d'esclatar, que podreu veure, per cert, fins al diumenge 2 de juny a la Villarroel. Ahir, la Laura Coromines va tenir la gran sort de poder assistir en aquest Conspiranoia.
Però una sort enorme, eh? Perquè anar al teatre i a sobre passar-t'ho tan bé, sí, encara em dura l'alegria.
Doncs deixa'm dir, perquè amb aquesta proposta de luxe, amb aquest repartiment de luxe, format per Eduard Farelo, Laura Márquez i el David Bert i la Mia Esteve, nosaltres avui aquí, doncs tenim a l'Eduard Farelo i a Laura Márquez per parlar de Conspiranoia. Com esteu?
Molt bé.
Bona tarda, molt bé, molt bé.
Molt bona tarda. Ara ho dèiem, ahir vau tenir aquesta actuació. Com vau notar, el Sant Jordi al teatre? Moltes roses? Molts llibres o no?
Mira, d'entrada, jo el que vaig notar és que em va costar...
arribar-hi.
Va ser una aventura arribar a la Villarroel ahir. Però, malgrat això, bé, contents, perquè aquesta setmana, en realitat, l'estrena la tenim demà, però portem 3 o 4 dies amb el contacte amb el públic aquí a Barcelona, ja, a la Villarroel, que és un espai petit, que ens permet treballar d'una altra manera de com ho hem fet a la gira, i molt sorpresa amb la reacció del públic aquests dies, la veritat.
Sí, molt, i que el teatre s'està en ple ahir, un dia com Sant Jordi, que, bueno, que és de passejar i d'anar a sopar,
sí,
i tot això.
És d'estar al carrer, no?
Sí, que... però una parella jove que ens va esperar van dir: el dia de Sant Jordi és el millor dia per donar suport a la cultura.
Bé.
I vam dir, molt bé, molt bé.
Mm-hmm. Clar, el punt de partida de l'obra de Conspiranoia és una reunió que han organitzat els tres amics de la Clara, que és el personatge que interpreta l'Àurea, per fer-li una intervenció, ja que és terraplanista. Les normes del joc és que parla aquell qui té el coixí. A veure, segurament que aquí ens respectarem, Coro, els torns de paraula, però per si de cas en deixem aquí un coixí, sí, no? Això com ja esteu,
sí,
habituats a,
sí,
amb aquestes regles del joc, si el necessiteu l'agafem, i aquí molt ordenats. Clar, malgrat aquesta nova ideologia, podríem dir, de la Clara, és el detonant de la trobada, ben aviat queda clar que altres personatges també es troben en situacions de crisi personal. Vosaltres creieu, no?, que té a veure alguna cosa amb la crisi dels 40, dels 50...
Laura, Eduard, vas dir en una entrevista, en la roda de premsa, vas dir, no?
Que és que arribar 50... als 50 i no haver patit una crisi personal és complicat, no? No sé si toca als 50, als 40, als 30, sí, però en algun moment un intenta fer una mica de prospecció del que ha fet, de què ha dedicat el seu temps, no? Si ha fet bé les coses, ja a nivell personal, laboral, familiar... És a dir, sí, i en aquest cas aquests quatre personatges que tots estan voregen la cinquantena, sí que és veritat que tots ells estan en una situació personal, no sé si en crisi completa, però si més no feble.
Sí, és una edat en la que d'alguna manera ja no pots pretendre ser jove, o sigui, als 40 encara ho pots pretendre, però als 50 ja vas veient que no, que t'hi pots sentir però no ho ets.
Però no ho ets.
I llavors també, bueno, els fills se'n van de casa, la sexualitat també canvia, la manera de relacionar-te, a nivell professional també, si no, diguéssim, has fet un pelotazo, sembla que ja no el faràs, bueno, hi ha moments així com delicadets.
Sí, sí. Clar, hi ha una frase, Laura, que tu vas dir, no?, que defineix l'obra.
Sí, per mi sí, per mi sí. A veure si me la vaig apuntar bé, eh? Vosaltres em corregiu. Entre la vergonya de mentir i el perill de dir la veritat, hi ha una zona molt còmoda, que és callar i no dir res. És així, més o menys.
Sí,
és aquest el concepte.
Sí.
Això al final acaba com definint una mica l'obra, no? Aquestes veritats, com aquesta hora del retret que acaba sortint per part dels amics i que acaba evidenciant una mica quin és el punt personal, aquestes crisis que en podem dir de cada personatge.
Sí, donaria per una conversa molt llarga, no? Jo crec que sí, que de vegades és millor callar-se i no dir les veritats als amics ni a les persones, ni... no ho sé, és un tema complex.
Complicat, sí. I també, a més, tal com vivim, que no tenim temps, també, de vegades, entre la vergonya de mentir i el perill de dir la veritat, també hi ha la mandra o el poc temps de dedicar-te, no?, als teus amics, que això també crec que l'obra en parla, no?, de dir que no tenim temps per les relacions personals, anem molt de bòlit, no?, i bueno...
Jo suposo que per això les crisis amb els amics o amb la família, amb qui sigui, acostumen a sorgir en moments en què hi ha un cert relax, no? Aquesta, això, una escapada rural, una trobada un cap de setmana, les festes de Nadal, acostumen a generar crisis, no?, grupals, i suposo que es deu això, que en el moment en què un es relaxa i comença a parlar de les coses amb una certa tranquil·litat, comencen a sortir coses, mirades al passat, retrets... I
comença a sortir tot, i comença la festa, no? Exacte. A Conspiranoia, de fet, el Roger, que és el marit de la Clara, i el personatge que interpretes tu, Eduard, és qui convoca els altres dos amics, no?, per tal d'aquesta intervenció. Creieu que en ocasions aquesta comunicació pot arribar a ser més fàcil entre amics que no pas amb la mateixa parella? O no?
Sí, jo, de fet, crec que hi ha parelles que necessiten tenir públic per poder parlar. Sí, jo he vist casos de parelles
sí que passa,
que...
Sí.
No m'atreveixo a dir-te una cosa, però llavors convidem a uns altres i llavors te la dic allà perquè hi ha com uns testimonis i a veure si m'ajuden i a vegades, no? Pot ser que sigui més fàcil o que sembli més fàcil, perquè també es complica més per altra banda, perquè els altres també tenen les seves idees.
Clar, i aquest punt, exacte, que et pot donar suport o no, no, els amics. Llavors et trobes allà amb una brega que no saps si,
no saps
si és positiva o no, no?
Que és el que passa una mica, no?
Sí, jo crec que això, que en aquesta funció ella, el meu personatge se n'adona que la distància amb la seva parella, amb el personatge de Laura, cada vegada és més gran, no? Mm. I ell ho posa tot a la casella aquesta del terraplanisme, no? Que és una cosa que ella ha començat
a explorar,
no? Però també comença a explorar i a obrir portes per algun motiu, és a dir... Un no es posa a fer...
Clar.
No?
Sí.
I aquí està el conflicte de la parella i al final el terraplanisme i tota aquesta situació és una excusa per poder parlar de les relacions, no? D'això, de la gesta heroica aquesta que suposa mantenir les amistats al llarg del temps, no? De quan les coses... Quan tu veus que hi ha certes amistats teves que comencen a veure el món d'una manera absolutament diferent a la teva...
Aquesta és molt bona, eh?
No?
Sí.
També de la tolerància que tenim a la gent que pensa diferent a nosaltres o no, i en el cas del terraplanisme tot ens sona a xinès, no?
Total.
A la majoria, però si parléssim de coses més properes, probablement ja començarien a haver punts de no entendre'ns, no? Diguéssim, jo què sé, la vacunació massiva de la Covid,
sí.
Doncs tots hem tingut gent al voltant que pensava diferent a nosaltres, no? O que veia les coses d'una manera diferent, i així amb tantíssimes coses.
Perquè, al final, aquesta intervenció comença des de l'amor. O sigui, vosaltres voleu bé el bé a aquesta persona, a la Clara. Però tot i així, acaba una mica farcida d'odi, no? O sigui, de l'amor a l'odi sembla que sí que aquí realment hi ha un pas, oi?
Potser més que d'odi és de ressentiment pel que no s'ha dit, no? Perquè odi, jo crec que s'estimen i l'obra, diguéssim, acaba bé, perquè preval aquest amor que es tenen, aquesta estima que es tenen des de que són petits, perquè són amics des de petits, aquests quatre, no? Però sí que entre mig surten cosetes, retrets, sentiment i ràbia, més que odi, no?, potser.
Sí, sobretot això, jo el que veig molt també és aquesta dificultat per parlar de les coses de manera clara, també. Una altra cosa sobre la que reflexiona la funció, no? Qui de nosaltres no té un grup de WhatsApp en el que hi ha algun dels amics que no hi és per parlar d'ell?
Això ho fas tu, no?
Això ho fem tots, no?
Sí,
jo tingut...
no el
tu tens el grup de l'escola de la classe de Dofins,
sí.
No? I al cap d'un mes i mig se n'ha generat un altre, que són Dofins 2 o no sé, qualsevol altra cosa, no?
Que li poses allà un títol.
En el que falta la delegada de la classe, la mare de l'AMPA, sí. I no sé qui més, doncs, això...
Sí, sí, no ens podem suportar, vaja, ni amb els més propers, a vegades.
Sí, de vegades aquesta cosa, el safreig, que era una cosa que abans es feia d'una altra manera, no? Els portals de casa, o jo què sé, doncs... Ara el fem per xarxes i és terrible.
Clar, sí que és veritat que en aquesta hora Conspiranoia, la Laura avui em comentava, però és aquesta comèdia, però que de cop i volta et dius, ostres, és que clar, això m'ha passat, i són les preguntes eternes de hem d'intervenir en la vida dels pensaments de la gent que estimem, com ho fem, no? O és possible estimar una persona que veu el món completament diferent de com el veiem nosaltres?
Vull dir... És un art. Això és un art, jo crec. Vull dir, poder estimar algú que veus que s'equivoca, que creus que s'equivoca, vaja, que veus, no? Que creus que s'equivoca molt i molt i continuar estimant-lo, donar-li suport amb la seva guerra o la seva lluita, crec que és un art a l'abast de molt pocs.
És complicadíssim de fer, sí, a vegades, no? I de, sí, i de continuar, i, i que són, no?, aquests prejudicis que moltes vegades, fins i tot, no?, abans de tenir una parella i tal, et poden passar pel cap, no? Jo podré estar amb aquesta persona que és completament diferent, no?, del que sóc jo.
Sí, diríem que tots tendim a buscar gent que ens acompanyi en aquest viatge o tal, que vegi el món una mica similar a nosaltres, o com a mínim jo entenc que això facilita el trànsit, no? És a dir, és clar, si a un li agrada molt pujar la muntanya i a l'altre no ho suporta, doncs, no, jo què sé, ara sí que és veritat, jo considero que la Laura té molta raó quan diu això, no? La gent que té aquesta capacitat d'entregar-se a l'altre, de dir, hòstia, malgrat tot, jo t'acompanyo, sense compartir ni la teva visió del món, ni la direcció del que has pres, és complicat, no? Jo trobo que és bastant complex.
Tu com ho veus, Aurea, que vas fent així?
Sí, no, jo veig que a mi m'encantaria poder fer-ho. I també, per altra banda, penso que n'aprenem més del contrari que no del que s'assembla més a nosaltres, no? Potser és més còmode estar amb gent que tot et diu que sí, et dona la raó i et fa créixer i et puja l'ego, però potser aprenem més del que pensa al revés que tu. Encara que sigui més difícil i més complicat la convivència, no?
Deixeu-me preguntar-vos també, perquè jo ara estic parlant... O sigui, és que si no us ho preguntem, vosaltres esteu com si fos ahir. I treballeu junts. Vull dir, a veure, ja gairebé... No, queda malament dir-ho, però dormiu junts ja gairebé, perquè esteu 20,
gairebé, sí,
però 24-7 plegats, no?
Déu-n'hi-do, ara, o sigui, hem passat una temporadeta molt junts, sí.
Sí.
Fins al 2 de juny, això com va, no? Perquè...
Sí, a més, és que coincideix que... Som personatges, com si fos ahir, que tenim trama junts, perquè sí, hi ha molts companys, com si fos ahir, amb qui no... Vaja, hi ha molts companys amb qui gairebé no tinc res, no hi ha, sí, trama. Però, clar, ell i jo, al tenir la consultoria a Cueves Molins, doncs sí, clar, coincidim molt. I aquí, amb el David Bert, que és el personatge que fa d'Àlex a la funció, i a com si fos ahir fa de Toni, doncs també... També, allà és el meu marit i... Jo, és que, a més, avui fèiem conya. Estoy con mis dos maridos, hem dit a la sala de maquillatge, perquè hi eren els dos.
Sí, això ho completa la Mia Esteve, que és el quart personatge d'aquesta funció. Jo crec que una de les grans coses positives, o si més no, que espero que arribi als espectadors, és que calia que hi hagués un vincle fort entre aquests quatre personatges. I durant aquest temps, per sort, venim de fer una gira bastant llarga que ens ha permès també conèixer-nos molt i estar moltes estones junts, i jo crec que
això es nota, no?
La funció s'alimenta bastant d'això. Sí, sí.
Vull dir que hi ha una certa... Sí,
hi ha una... Jo crec que ens coneixem prou bé com per poder fer de col·legues, no?, íntims. No portem 40 anys junts ni 50, però si més no, crec que cola bastant.
Sí.
I com és el fet de treballar en dos projectes simultàniament? O sigui, es parla de la narrativa dels... Ostres, ara estic abans d'entrar a l'escenari, es parla del que hem de gramar demà...
El senyor Farelo té una capacitat molt gran d'estudiar seqüències de com si fos ahir 10 minuts abans de sortir a l'escenari.
Què dius?
A mi em va flipada, jo no puc.
No.
Ell sí està estudiant, tal, com? I llavors ell fa clic, clac, 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 i canvia el xip.
Això parla de la meva persona.
No, parla molt bé, perdona.
Ai, tant. Home, de fet, podeu aprofitar les estones.
De concentrar-te, que jo no tinc.
Clar, no, i que podeu passar paper, no?, diguem-ne.
Això,
no,
Laura...
Sembla que no.
No, algun dia amb el David Berg, algun dia hem tingut alguna seqüència.
Sí, jo els vaig renyar.
Sí, Laura va dir, però què esteu fotent ara?
Ara no toca!
Mitja hora abans de sortir. Nosaltres dos allà passen una seqüència del dilluns o del dimarts de la tele, sí.
Però què vol dir? O sigui, tu t'ho prens amb 10 minuts. Jo em té fascinada, això, eh? Aurea, però això deu ser supercomplicat, Eduard.
No, jo també portem... Ara és que portem molt de temps, nosaltres, fent la sèrie... I és una mica un exercici també mental i físic, no? Que al final t'acostumes. Jo sempre dic que... Això, jo que vaig deixar els estudis molt aviat, però jo no sé, tinc la sensació que ja tindria la carrera de dret o...
Amb tant que has estudiat, no?
Sí, no? Perquè aquesta quantitat de guions és constant cada setmana, no? Jo és el primer que faig quan rebo els guions, malauradament.
Mirar la quantitat.
T'ho juro, miro més la quantitat que no què passa. Després sí que sóc capaç d'intentar indagar una mica de què... Però d'entrada és dir, a veure, el patracol d'aquesta setmana, què suposa?
Quants folis, no?
Quantes hores d'estudi suposa, no?
Sí. sí, sí.
Clar, clar, clar. I perdoneu que tornem un altre cop al com si fos ahir, però és que hi està havent un matrimoni que s'ha separat molt recentment, que això està sent molt heavy, gairebé assumpte d'estat. Llavors ens agradaria demanar-li a l'Àurea què en pensa com a Àurea d'aquesta relació, de com s'està gestionant aquesta ruptura.
Com a Àurea, què
em penso? Com a Àurea, sí.
La veritat és que he de dir que amb tot això no tinc gaire temps de veure la sèrie.
Bueno, és que quan viviu, vull dir...
És que això, vull dir, el poquet temps lliure que tinc no el dedico a veure la sèrie, em sap greu, però... home, jo crec que és un gran tema, perquè és una parella que ens acompanya des del principi. Mm. I que s'han estimat molt, han passat moltes crisis, tenen una relació molt maca, molt sòlida, i que ara s'hagin separat és un daltabaix molt important. Però és clar, hi ha coses contra les que no es pot lluitar, i la Noé ha tingut un gran enamorament i una crisi, en aquest cas, dels 40, no? Que va començar com dir, ai, faig 40 anys i no sé què, i és un replantejament... I ara tenim el personatge del Miquel molt perdut i una mica picaflor, podríem dir. Es diu així.
Sí.
I tu, Eduard, com ho veus, això?
No ho sé, jo, a mi la veritat és que m'ha agradat bastant aquesta trama. I m'ha agradat molt que fos el personatge de la Noé qui de sobte es desenamorés, no? Vull dir, totes aquestes coses que és el que diem des d'aquesta imatge absolutament masculina que ho enveix tot, la ficció, tot plegat... Trobo que de sobte està molt bé plantejar les coses, no, contràriament. Jo els deia, hosti, jo demanava als guionistes, i tu demanes, però no et foten ni
cas.
Jo deia, no, hosti, a mi m'agradaria molt que ella es quedés esperant, que li digués, ei, vola, i sigues lliure, jo, si et ve de gust tornar, jo seré aquí, t'espero.
Això també és molt envejable, perquè em sembla que passa poc.
A mi m'encantaria, jo sé que passa, suposo.
Passa poc.
Però...
Ves, carinyo, gaudeix, experimenta tot el que hagis d'experimentar.
No tant com això, però sí, perquè al final és una posició absolutament egoista, de dir, és igual, o sigui, a mi m'és igual que t'hagis enamorat d'un altre, el que vull és que tornis amb mi, no?
Clar, clar.
Vull dir que també hi ha una part d'egoisme personal en això. Però m'hauria agradat que ho haguessin plantejat així, però m'han dit, no, això...
Això no pot ser.
Bueno, i com a recorregut dramàtic se'ns acaba molt d'hora, aquí han de passar coses,
clar,
no? Estem fent una sèrie diària, llavors... el Miquel passarà per altres estadis. Com acabarà la temporada? Doncs no en tinc ni idea, perquè tampoc ens diuen res.
No, esclar, perquè vosaltres us arriba el guió, com dèieu, no? Com és això? Us arriba el
15
mateix...
dies abans.
15 dies abans.
Sí, més o menys, sí.
Vull dir que hi ha altres ficcions que, d'entrada, quan tu ja entres, et diuen, no,
sí,
doncs el procés del teu personatge serà aquest, no?
T'explica. Sí.
Sí. I aquí, en canvi, la Sònia Sánchez, la nostra directora, i la Núria Furió, la guionista, des del principi estan hiperobsessionades en que no sapiguem les coses, no? Que a vegades els he de dir, no, però si això ho hauria de saber, perquè no és que m'hagi de passar en el futur.
És que ha passat en el passat.
Sí, ja, bueno, però... I sempre ens estan com limitant la informació a la mínima expressió, no?
Sí, que bo, sí. Que bo. Res, tornant un altre cop a Conspiranoia, hi ha el teu personatge, Eduard, el Roger, que al final l'està jutjant constantment, com dèiem, als seus amics, no? O sigui, igualment que li està fent la intervenció a l'Àurea, al seu personatge, a la Clara, també ha fet grups de WhatsApps, com comentaves, dels altres amics. O sigui, és molt fàcil, potser, jutjar abans els altres que a un mateix. Però... No sé si això és extrapolable també al món de la interpretació, perquè al final és una cosa en què tu estàs constantment exposant-te. Llavors, entenc que el síndrome de l'impostor surt constantment, oi?
Uf,
sí,
tela,
pregunta...
És bona.
Sí, sí, sí. Amb això vols dir si parlem o opinem de la feina dels altres?
No, si ho jutgeu potser un pèl massa vosaltres mateixos.
Segur.
Després de tants anys de professió, entenc que... Final...
Sí, el síndrome de la impostora, mira, jo ahir el vaig sentir, sense anar més lluny. O sigui, jo ahir vaig acabar la funció i vaig dir, pobra gent, ho sento. O sigui, perquè no estava contenta amb la meva feina. I a vegades penso, som molt exigents, no?, amb nosaltres mateixos, però és que si no, tampoc no millores. És trobar l'equilibri entre ser exigent i no obsessionar-te, no? I clar, cada vegada et coneixes més els teus recursos, les teves mancances, però també t'has de desenganxar una mica d'aquesta autoobservació, perquè tampoc és tan important.
Sí, jo trobo que és una gran trampa, també. És que últimament, no sé, algú parlant de la síndrome de l'impostor, que és una cosa que sempre he sentit bastant propera, deia, no, esclar, això al final és una conducta absolutament narcisista, estàs alimentant, el que vols és que alimentar
que
el teu,
digui, no?
El teu ego i que et reafirmin, no, en què tal. Però sí que és veritat que jo, no ho sé, però jo entenc el món de la interpretació també des de... Hi ha una certa fragilitat al voltant de la creació i llavors, no sé, però jo recordo un parell de converses, una amb la Carulla, que ja era molt gran, amb la Montserrat Carulla, i una altra amb l'Emili Gutiérrez Cava, que ja eren persones molt grans quan jo vaig treballar amb elles i em deien, no, no, això va més, sempre. Mm. I jo pensava, hòstia, no pot ser, saps? Mm. I jo els veia sortir a l'escenari, encara envoltats d'inseguretats, de coses, no? I pensava, hòstia, no pot ser. O sigui, tot el trajecte que em queda, això,
serà,
en lloc d'anar millor,
així,
anirà pitjor. Dius, yeah. Puf! O sigui, sí, no sé.
Sí, quan comences et jove, penses, això ja em passarà quan tingui clar seguretat i tingui un tal...
I no,
un presti... No, no, no passa. Es col·loca d'una altra manera perquè saps que no passa res, que tens tracs i pànics i nervis i passen... I, per tant, és com un vell amic conegut, però ho continues sentint i de vegades més, no? L'altre dia allò, vam tenir públic per primera vegada i tornes a posar nerviós. Dius, però si hem fet 42 funcions...
Sí, sí, és terrible.
Però els nervis sempre hi són. O sigui, són aquests nervis, però també... I ja anem acabant, eh? El fet de sentir-vos jutjats constantment... Vull dir, també pel vostre ofici, no?
Sí, esclar, però escolta, sí, és que també és el que diem. I què pretens, fill o filla, no? Esclar, és que si et puges a l'escenari, o surts a la tele, o et dediques a fer un... de comunicador, no? És que és impossible no rebre crítiques, no? Sí que és veritat, sí, sí, també que ha canviat molt la situació per nosaltres. Abans l'única referència que teníem eren les dels companys i les de la crítica especialitzada, clar, o escrita, no? A mi, jo, hòstia, em faria molta més por ser un jove actor ara mateix, no? Que estan, vull dir, que estan hiperexposats, no? Que han d'estar contínuament penjant coses a les xarxes socials, que la seva feina depèn dels seguidors que tinguin a Instagram. Tot això sí que ho trobo terrible vull dir, vist des de la meva edat, ho trobo terrorífic. Ells ho porten amb molta més dignitat que nosaltres. I també veig que les crítiques i tot això o dona la sensació que ho porten amb bastanta més tranquil·litat que s'han acostumat abans, no?
Aurea, tu com ho
sí,
veus?
Sí, totalment. Totalment, sí, sí. Quan era jove i sortien crítiques, em recordo que anàvem a comprar el diari, allò que ha
ràpid,
sortit,
no? A
veure, i tal,
què...
i una mala crítica era com si t'haguessin fotut un cop de puny, i una bona crítica, i ara tot és molt més relatiu, em sembla, perquè hi ha molta més gent que opina i tot queda com més diluït, no? Més... Sí, sí.
Jo aniré a veure Conspiranoia.
Home, has de venir.
Que facis, Mercè, i tant.
Que, clar, la Laura em diu, no, hi has d'anar perquè és aquesta comèdia que és això, que passen tantes coses, no?, i allunyar-se també de tot per veure aquesta, l'autèntica forma de les coses, no?, d'aquests vincles relacionals i l'estima que comporten. Les trobareu a Conspiranoia, aquesta obra de Marc Angelet i Jordi Casanovas a la Villarroel, fins al 2 de juny. Àurea, Eduard, moltes gràcies. Ha estat un plaer aquesta conversa, de debò. I, mira, no ens ha fet falta el coixí.
No ens ha fet falta.
O sigui, hem tolerat bé els torns de paraula.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé, eh?
Gràcies, moltes gràcies.
Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens. El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify. Els diumenges a 8:15 del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
Per primavera arriba la teva nova era, aquella on tu marques els objectius i DIR posa tota la resta per arribar-hi. Classes d'activitats dirigides, DIR Bootcamp, musculació, piscines, pàdel, solàriums i tot el que cal per renéixer. Apunta't ara i aconsegueix 2 mesos gratis. Informa't al club o a DIR.cat. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
De dos quarts de cinc de la tarda. Quines ganes tenia de retrobar-me amb elles. Olga Vallejo, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Elena Neira, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Periodistes, i deixa'm dir, perquè la Neira sempre... Tinc el guió...
Digue-li tot el títol sencer.
Professora dels Estudis de Comunicació de la UOC.
I l'informació.
La comunicació i la informació de la UOC.
De la UOC.
Hem dit sencer, Mercè.
Sí. Just saps que vaig estudiar comunicació i informació a la UOC? Vull dir que...
Veus?
Què, com us quedeu després d'aquesta conversa amb l'Eduard Farelo i l'Àurea Márquez?
Jo estava hipnotitzada aquí fora.
Le hablado y no me ha contestado, literalment.
He mogut així una mica el cap,
sí,
com si vols
com,
que et digui
no
alguna cosa.
No eres mi prioridad ahora mismo.
Exacte.
No, mi prioridad es otra.
Encantada, amb ganes de veure l'obra de teatre.
Està molt bé, eh? La Laura sí que ens ho va dir. Diu, està molt bé, vull dir, perquè no és la típica comèdia, no, que et diu coses darrere fons, saps? Que no t'ho esperes i que et fan, bueno, et fan pensar que això es tracta del teatre i la cultura, no? Que surtis una mica trasbalsada. Com ens trasbalsareu avui, Neira?
Ai, hoy he hecho una sección en honor a Olga Vallejo.
Sí.
Y me ha roto el corazón nada más entrar por la puerta.
¿Qué ha pasat?
Pues que aquí ha pasado, pues porque...
Tinc problemes de memòria,
tiene
diria.
Problemas de memoria.
¿Por
hemos
qué?
Estado, porque hemos estado ella y yo después del estreno de Ripley, que es esta nueva adaptación de la exitosa novela de Patricia Highsmith, bueno, de tantísimas novelas de Patricia Highsmith, protagonizada por Andrew Scott, del que todas somos muy fans.
Mucho.
Todas somos muy fans del Hot Priest. Ya habrá tiempo de hablar del Hot Priest de Fleabag. Entonces, voy a hacer una sección para poner en valor lo gran actor que es este chico.
A mí me va a semblar una idea excelente.
Claro, pero ahora, claro, llega a mi...
aplaudir,
sí, ¿no? Totalmente.
Molt. Bueno, yo tot el que fa l'Helena m'ho aplaudeixo. El que passa és que...
Que no s'acuerda.
Que
de lo que ha visto.
Del que, sí, li dic, mira, aquí l'he vist, però és
perdoneu,
que no ho recordo.
Pot ser que sigui el típic, perquè jo quan he vist el guió aquest matí he pensat, pot ser que sigui el típic actor que l'hem vist en
sí.
moltes sèries. Però...
I dius, ai, em sona, sí. Aquest l'havia vist, i sempre ho fa bé, eh?
Tiene una sonrisa inconfundible. O sea, es de estas personas que ríen con toda la cara.
Sí.
Y sí que es verdad que es un actor extraordinario que ha hecho papeles como muy icónicos. El de Ripley, desde luego, lo vamos a dejar para el final para regodearnos en ese papel. Pero sí que es verdad que es relativamente desconocido, ¿no? Todavía no ha tenido ese gran papel, así como Benedict Cumberbatch, que sale en una de las series uh-huh. que protagoniza con Andrew Scott. ¿Qué pasa? Benedict Cumberbatch. Tiene un reflejo, es como el perro de Sol.
Sí,
el perro de Pavlov.
Sí,
pues lo mismo. Pues Benedict Cumberbatch sí que es Sherlock, le convirtió en un icono, y sin embargo él todavía no ha llegado a ese papel, que lo mismo con Ripley, oye tú.
¿Potser és aquest el moment de l'abans i el després?
Pues yo te diría que sí. Es actor de West End británico, actor de teatro, un actorazo, de verdad, una catedral d'actor.
Però hem de dir una cosa, no hi ha ni un actor ni actriu britànica, com a mínim, que els deixin, que els veiem, que siguin dolents. S'ha tegut algú?
Pues ahora que lo dices, ¿no?
Es que todos son bons.
Hay mucha cultura, es otro tipo de tradición artística y son muchos actores que tienen muchas tablas en teatro, que aprenden en teatro. Mira, qué bien hilado con la sección anterior. Y luego también tenemos la mayor cuota de actrices que no se operan.
Es verdad.
Porque las actrices británicas, como norma general, hay de todo, pero como norma general...
No se operan.
Son, no, porque hay más trabajo teatral para mujeres en la edad, la edad adulta.
I són capaces de posar en valor el seu talent. De fet, explicarem que de tant en tant l'Helena Neira m'envia...
Si jo le mando vídeos, le mando reels de, sí, sí, de Rosamund Pike... o de Carrie Coon. Estamos ahí mano a mano, las dos, poniendo en valor la belleza innata, pero también la belleza en correspondiente a su edad.
Real.
O sea, no una mujer de 40 que parece que tiene 30, sí. sino una mujer de 40 que aparenta que tiene 40.
Y nos regodeamos
Oye,
mucho en
y,
esto,
¿eh? ¿Y Andrew Scott cuántos años tiene?
Andrew Scott tiene, diría que tiene 46, puede ser. Lo miramos ahora, mientras entra un corte. Lo miramos en la Biblia, en IMDb, miramos cuántos tiene. Es un chico joven. Por cierto, que en septiembre estrenan el West End una adaptación de Vania de Chekhov y se pueden comprar las entradas. Oye, Londres, es decir,
podría manar
un EasyJet y las entradas están ya a la venta, o sea que...
Mirad,
¿por qué no?
A ver, no.
47 anys. Pues mira. El 21 d'octubre del 76. Ui,
perdona, però... Ui, que, sembla, pues com a nosaltres.
Gairebé podríem quedar per celebrar l'aniversari juntes.
Per exemple. Sí.
Mira, abans de celebrar l'aniversari de l'Andrew Scott, fem un repàs, no?
Vinga.
Algunes de les millors sèries protagonitzades justament per aquest actor. Per on comencem, Elena?
Empezamos por el papel en el que yo le descubrí.
Do you know what happens if you don't leave me alone, Gerlach? To you?
Oh, let me guess. I get killed.
Kill you? No, don't be obvious. I mean, I'm going to kill you anyway someday. I don't want to rush it, though. I'm saving it up for something special. No. If you don't stop prying...
No.
He's so proper.
So proper.
He's just proper speaking English.
My God.
I'm going to kill you anyway.
Olga decía que parece que están cantando. Claro.
Sí, me encanta, un mastagán.
En Sherlock es muy en Sherlock es muy difícil hacerle sombra a los dos protagonistas, sí. Benedict Cumberbatch y Martin Freeman, que lo hacen los dos increíblemente bien en su papel de Sherlock y Watson. Pero es que Andrew Scott hace de Moriarty.
Cuando él entra se ilumina todo.
No, aparte porque es un Moriarty muy atípico. No es la persona típicamente malvada, sino sencillamente con este discurso que estamos... Aparte es una escena muy épica, es la escena famosa de la piscina. No voy a hacer más spoilers. Pero es verdad que interpretó a un antagonista y consiguió una cosa muy difícil, y es que un personaje tan querido como era el de Watson, que era como una serie que revisitaba el personaje de Sherlock llevándolo al momento, a la actualidad, al mundo contemporáneo, consiguiese tener esa marcada personalidad, ¿no?, de Moriarty. Y de hecho, hubo tanta química entre ellos dos que lo que iba a ser como una aparición puntual se acabó convirtiendo en una aparición recurrente. Y de hecho, él dijo que intentó negociar con los guionistas que le diesen menos discurso. Claro, es que nos encanta escucharle hablar. Es que habla muy bien. Es que es un gran actor interpretando el discurso. Y él quería tener menos líneas. Dadme menos líneas porque quiero que mi personaje sea más enigmático. Por fortuna, no le hicieron caso.
Pues mira, jo em porto un merder, m'heu d'ajudar vosaltres. Perquè, Sherlock... s'ha fet. Ara posaré la pota i ja veuràs, faré una relliscada, però el Benedict Cumberbatch, ell és el protagonista de Sherlock.
És Sherlock, sí. Vale, ja I està. Martin Freeman, el Hobbit, és el Dr. Watson.
Exacte.
I Andrew Scott és Moriarty.
Vale. I després es va fer la pel·lícula per...
Bueno, de hecho, la pel·lícula és anterior.
Vale.
Jo diria que entre les dos pel·lícules de Guy Ritchie, m'imagino que te refieres, quan la de... lo diré, el que ganó l'Oscar este any.
Robert Downey Jr.
Entre, i Jude Law, en la obra de Guy Ritchie, entre les dues pel·lícules se estrenó Sherlock. Se puede ver en Prime i en HBO, en HBO Max. És maravillosa la sèrie, és disfrutona, se puede ver con los niños, és el personatge de Sherlock tal cual lo conocemos, pero con ese punto es que Benedict Cumberbatch parece un poco un alien.
No t'agrada tu?
Me encanta. És que és un marciano. Sí. I és com és tan marciano...
Sí, és molt particular. És una sèrie que quan la mires has d'estar desperta.
Sí.
Perquè passen moltes coses d'informació, no només pel que diuen, sinó pel que veus en escena. Y
porque pone en valor también el conocimiento, la lectura, la perspicacia...
Llavors, seria una llàstima veure-la com... Anem a posar una cosa que deixes passar per aquí, que estigui davant teu i passes una estona. Val la pena estar connectada.
I muy fiel a la obra original, porque, por ejemplo, tiene un episodio que dedica al perro de Baskerville, que es una de las obras culmen de Arthur Conan Doyle, y dentro de la relectura contemporánea, el respeta mucho la obra original.
Doncs mira, es pot veure Prime i a HBO Max, i què us sembla? Perquè ara em sembla que canviem totalment de registre, no?
Ai, sí, por favor.
A veure.
Sí, vamos.
Anem-hi, va, va.
Mira, para las que queráis, la típica serie cortita, capítulos independientes, tenéis la famosa Citas, que aquí fue muy popular, pues claro. Citas bebe de una serie británica que se llama Dates, que es exactamente el mismo planteamiento, es cómo transcurre una primera cita entre dos personas que no se conocen, ¿vale? Bueno, pues concretamente en Dates, en el episodio 8, es una cita entre Andrew Scott y una chica que quedan en un museo. Les lo estaba explicando a Olga antes de entrar.
¿A ti te agrada que estás así?
La serie es maravillosa, es súper divertida.
divertida. Sí. Sobre todo porque es cortita, picadita y muy satisfactoria. Pero justo en este episodio plantean eso que tú piensas que jamás va a ocurrir. Es que tengas una cita perfecta. Que conozcas a un tío, que digas tú, oye, qué bien, qué majo, qué bien conectamos, qué divertido, qué inteligente, estamos en la misma onda. Y que termine de la peor manera posible. Pero está muy bien hilado.
Ahora l'hem de mirar.
Home, sí, sí, sí. Bueno, he de decir que no está disponible en plataformas, pero justo buscando algún corte para esta sección, me di cuenta que curiosamente este episodio, el episodio 8 de Dates, sí, está entero en YouTube.
Yo lo dejo así, mal, cara, que no me escucha nadie.
Vale, por YouTube, ¿eh?
Vale, yo prendo nota porque...
O aparte, sí, una cita que empieza en una casa. Una cita que empieza en una galería de arte necesariamente tiene que terminar mal.
Sí. A ver. No me esperaba que gire.
Es que claro, claro, es que sí, esto lo decía siempre una amiga mía. Nunca te fíes de un tío al que lo conozcas o te haga tiling en la sección de libros de arte de la FNAC. Ahí hay algo turbio.
Pues sí que está colocado ya. Estás parado.
Yo ahí lo dejo.
Está a la casa.
Es como muy obvio, ¿no?
Jo ara estic repassant. A veure, bueno, escolta, tornem, volem més Scott.
Bé, más Scott. Va. Però, bueno, igualmente, Dates, no salen tots els episodis, solamente salen uno, però, por favor...
Val la pena
veure'l. El 8 el mirarem.
Sí. Por favor.
Val,
por favor, hacedme el favor.
Ho mirarem.
Por favor.
Ens ho has posat en safata.
Va.
Vallejo, tu també.
Impossible resistir-se.
Bueno, volviendo a casa, si les voy a poner, cuando salgamos de aquí, se lo va a ver en el metro.
Quan ens acomiadem, que ella va una direcció i jo cap a l'altra, pum, comença.
Ximpum. Va, més Scott, que on el podem trobar?
Pues otra serie de estas que dejan huella.
Okay, these contractions are right on top of each other. This is your last chance for an epidural, Carla. Are you sure you don't want me to call the anesthesiologist?
No, I'm okay. Let's just keep going.
Are you sure I don't get it? It's just medicine. You take antibiotics, don't you, when you're sick, or penicillin or aspirin when you got a headache? Come on.
Because I want to experience it. I want to feel it. Fuck. Jesus fucking Christ. Get out. I don't want to talk about it. I just want to do it.
All right.
Es que me flipa. Los registros de este hombre me flipan porque, claro, aquí de repente el acento británico desaparece, se esfuma,
sí,
y de repente es una dos hombres que quieren adoptar un niño y digamos que tienen una relación muy especial con el vientre de alquiler. Y bueno, todos esos altibajos emocionales que conlleva el hecho de tener una madre de alquiler que va a darle su hijo cuando el niño nazca. Modern Love es una serie, la hemos recomendado aquí muchas veces. Bueno, tiene un episodio protagonizado por Anne Hathaway que es una auténtica catedral de episodio.
Es un festival.
Es un festival de episodio. O sea, todo lo mal que cae Anne Hathaway, yo es que la adoro. Però Anne Hathaway cae molt mal.
Ho hem parlat molt aquí, sempre sí, cau molt malament Anne Hathaway.
I Gwyneth Paltrow, estan ahí, i Taylor Swift, estan ahí disputant-se el primer puesto, les tres.
Os costa això.
I curiosament, en este episodio, és verdad que és uno de esos en els que no sabe dónde termina la persona i dónde empieza el personaje, ¿no? No voy a decir qué le pasa algo, tiene un problema por el cual ella no puede tener relaciones personales normales, porque tiene un problema, pero está muy bien llevado y sobre todo está llevado con mucha, como mucha honestidad, ¿no? Mucho dolor. Incluso la escena final es una escena en la que ella por fin se reconcilia y declara abiertamente qué es lo que le pasa. Es una de esas escenas que dices tú...
¡Wow! Están una mica de mal.
Sí. Muy bueno. Absolutamente maravilloso. La serie es muy chula porque nació a partir de una sección del New York Times en la que la gente escribía para pedir consejos sobre temas afectivos. Entonces, a partir de las cartas que se publicaban en esa sección del periódico...
Las van inspirar.
Se inspiraron para crear el guión. De todas maneras, dicen que el episodio en el que está inspirada la historia de Andrew Scott es quizás el que adapta menos fielmente la historia que aparecía publicada en el New York Times. Pero igualmente es muy disfrutona. Hay dos episodios, el de Anne Hathaway y el de Andy García, que son...
A mi la parella, el matrimoni, que ja són grans i que van a teràpia parella, és un dels meus preferits.
Ah, el de Tina Fey.
Sí.
El del tenis.
Sí.
¿Cuántos episodios hi ha?
Yo diría que son 10 episodios, pero también es una serie cortita.
Vale.
Y tiene dos temporadas.
Tiene dos temporadas, quizás la segunda no es tan buena como la primera,
sí,
pero sí que es verdad que es la típica serie de tenerla ahí en reserva para cuando quieres ver algo que no te comprometa mucho, ves una historia con principio final y pipa.
Perfecto.
Sí,
muy bien. Vinga, va. Doncs avui la Neira i la Vallejo ens estan parlant d'aquelles sèries protagonitzades per Andrew Scott. I ara ha arribat un moment que és una sèrie que heu parlat moltes vegades d'aquesta sèrie, no?
Muchas.
I n'hi ha un episodi que...
Andrew Scott,
surt ell.
Now, once more, return your attention to the breath.
Airport,
yeah?
Terminal 3.
Do you work in that place?
Smithereen, yeah. The sat-nav's shown an accident coming up. Do you mind if I follow an alternate route it's shown me?
Your mind may wander.
Jesus! Everywhere you look, people are hooked on the things!
Es imposible no reconocerle la voz antes. Desde aquí también os hago una invitación que en la medida de lo posible lo escuchéis en versión original, porque sí. Es donde yo creo que él tiene el... A ver, es un tío aparte, probablemente mucha gente que nos esté escuchando no le ponga cara, es un tío bastante enclenque, ¿no? Es
sembla no gaire alt.
Sí, es poca cosa, tampoco particularmente guapo.
Una mirada una mica estranya.
Tiene la sonrisa muy bonita, quizás se pasó un poquito con la depilándose las cejas.
Deixa'm
el veure. Sí, sí. A ver, está... Le va a salir el hot priest y se sí. le va a caer la
però
baba.
Jo el veig més fent de dolent.
Sí, sí, però claro, tiene como esa dualidad, es capaz de que tú te lo creas en los dos registros. Sí, y luego es una persona que salta del personaje contenido al personaje más histriónico con una velocidad tremenda, ¿no? Yo no he tenido la suerte de verlo haciendo teatro, pero la gente que lo ha visto dice que es...
Maravilloso,
que
¿no?
es una auténtica barbaridad.
Bueno, que esteu dient es que es así, ¿no?
En el caso de Black Mirror, hace un episodio que tiene... A ver, es el episodio 2 de la temporada 7.
Que arriba la temporada 7.
Yo es que soy muy fan de... Ya sabes que yo soy muy fan de Black Mirror. Lo bueno que tiene Black Mirror es estas series que son... Hombre. Cada episodio es una historia, con lo cual tú puedes ir viendo los que te interesen y los que te resulten un poco rollo.
Tal saltas.
Te los puedes saltar. Y este en concreto lo que cuenta es la historia de Chris, que es el conductor, pues como de una especie de Uber, que recoge a una persona a la entrada de una empresa y él piensa que es un jefazo de esa empresa a la que él hace... digamos, responsable de la muerte de su chica en un accidente de tráfico por motivos X. Entonces, de alguna manera, él lo secuestra pensando que así va a poder forzar para que le den la información que había en su teléfono móvil, porque él achacaba, esta es una empresa de software que se dedica a las redes sociales, él quiere saber exactamente si le recibió alguna notificación que le quitase la atención del volante y fue el motivo por el cual ella se estrelló. ¿Qué pasa? Que él cree que está secuestrando un jefazo y
resulta que no.
A un pobre becario que no tiene nada que hacer. Y entonces lo bonito de esa historia es ver cómo él va explicando, va abriéndose en todo su dolor y en toda su historia, y cómo el otro empieza a comprender que está trabajando para una empresa pues de mierda, básicamente, ¿no? Que se lucra a partir de la adicción y del dolor ajeno. Nuevamente, un personaje que desde que empieza tú piensas que es un tío chungo porque secuestra a una persona y la amenaza, y a medida que va explicando toda su historia, dices tú, madre mía.
Madre mía.
Vaya torazo, tío.
Doncs escolta, ens esteu donant aquí avui molta...
Directes al capítol 2 de la temporada 7.
Directamente. No? Andrew Scott, haceros una tarde temàtica.
D'Andrew Scott.
I, bueno, sí, i ja saps el que te va tocar ver. Si ves, si tuviese que quedarme con una serie, ¿con cuál me quedaría hasta Ripley?
A ver,
pues probablemente me quedaría pues con esta, que es una interpretación como una catedral y nunca mejor dicho.
Is there a reason that you're not drinking?
He's an alcoholic.
Oh, fun, my parents are alcoholics.
Oh, great.
Brother, this is Susie.
Oh, I don't know how to talk to babies, sorry.
Oh, fuck! Jesus!
Why are you awake? It's 9:45.
Oh my god, I thought you were just in my head then. But, I mean, you were in my head then. But now you're there.
I can't be physical with you.
Oh, we can't even wrestle? When priests have sex, you know, a lot of them actually do. They don't burst into flames.
T'has adonat que la porta cada setmana?
Sí, per algun
perquè motiu. La miris. Avui és l'excusa d'Andrew Scott.
Sabeu què em va passar ahir? Ahir estava... O sigui, vaig acabar... Però rebentada.
I gelada.
I gelada. Fred, horrorós. O sigui, Elena Neira, no sé com... Encara no ho has mencionat, que vaig molt tapada.
És verdad, cierto.
I no està ni l'aire condicionat ni res, que el professor Manonell es diu, vols dir que no fa molta calor aquí dins?
Ho necessites.
Això és un termòmetre que vol dir que no anem bé. Però ahir vaig arribar a casa i vaig començar a llegir el llibre de Gabriel García Márquez, una de les
adaptacions. Això és algo ligero per un dia de mierda. Va ser una gran elecció.
Volia dormir ràpid. Quan ja no pots concentrar més, dius, pum, tanco els ulls.
Però ja sembla, Olga, que...
Però per això és The Witcher, senyores fornidos en cavallos.
Exacte.
Esto es lo que se pone uno cuando está cansado.
Ja sé que jo, la Olga, a mi, on sigui el Gabo... Bueno, total, que ho necessitava llegir-lo. I vaig durar poc, òbviament, vaig durar poc. I vaig dir, va, me voy a poner algo així que entri bé. I vaig començar L'Encargado.
Ahà.
Però vaig durar 5 minuts,
claro.
Neira. I vaig caure rodona. I això eren les 10 de la nit. O sigui, imagina't, eh?
No se la podemos recomendar. Es decir, no podemos recomendarte más Fleabag más de lo que nosotros le hemos recomendado a Olga
The Crown.
The Crown.
És cert.
És que,
però jo no he caigut. Tu fes-li cas a ella. Jo encara no, però tu fes-li cas.
A ver, motivos para ver Fleabag. Para la gente que no sepa de qué va esto de Fleabag.
Vas. A ver, va.
Fleabag es un dramedy. Esta mitad comedia, mitad drama. Es una serie creada por Phoebe Waller-Bridge, una actriz. Esto originariamente era una obra de teatro, era un monólogo teatral, que se acabó convirtiendo en una serie que cuenta las historias de una mujer en la treintena, treinta y largos, pues que tiene algunas dificultades pues para tener pues, relaciones afectivas de toda índole significativas. Claro, a medida que tú vas entrando en su vida, vas conociendo lo que a ella le pasa, cómo se ha criado, quiénes son sus padres, quién es su madrastra y un poco todo lo que la ha envuelto desde que era pequeña, te das cuenta de que gran parte de sus problemas son problemas que vienen desde la cuna, como quien dice. La primera temporada está muy bien porque es un personaje muy divertido. Hace lo de esto de eliminar la cuarta pared, o sea, habla directamente con el espectador. Tiene un diálogo que es... O sea, es una maestra escribiendo diálogos. Pero luego tiene una segunda temporada que donde está el verdadero aliciente es en el debut de un personaje que yo no sé cómo traduciría Hot Priest al no sé, como que...
Es un museo, ¿no? Deixarem amb...
Sí, un sacerdote sexy.
Sí.
Ella, de hecho, lo bautiza como un sacerdote sexy, lo conoce en una cena, y es un párroco muy poco convencional. Es un tío muy, muy pragmático, muy prosaico, muy divertido, muy poco sacerdote. Es decir, es muy sacerdote, él tiene súper clara su fe, tiene muy claro lo que hace, pero en el trato con ella, ella conecta con él, no sabe por qué motivo. Y entonces a partir de ahí toda la relación se va complicando mucho, 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 mucho. Y la relación que se establece entre ellos dos es tan fascinante que solo te diré que... O sea, a mí se me rompió el corazón con el episodio final y yo no sé si todavía está... Se ha vuelto a estar el corazón ya plenamente restablecido en el pecho, sí.
Y este sería... O sea, y él es...
Él es el sacerdote sexy, sí, sí. Es el sacerdote sexy.
Molt bé.
Sí.
Bueno, i llavors, això és de la temporada 2.
És la temporada 2.
Quantes temporades té?
Dues.
Ah, això és fantàstic. I quan dius que duran els episodis?
Són 20 minuts.
20 minuts cada episodi. Solo te diré que su última frase és ja passarà.
Sí.
I te deja un poco doblada esa frase.
Bueno, doncs mira, prendré nota i a veure si a la propera puc compartir-ho amb vosaltres. Ara què?
Ara me voy a despachar a gusto.
Sí?
Hombre.
Mira, tenim uns 6 minuts.
Venga,
sí?
Tenemos tiempo.
Venga, tira, Paula.
You're a very hard man to find. No address, phone, office. Tom. Please, Tom.
Tom Ripley.
Me encanta porque Olga y yo nos hemos estado picando este fin de semana para meternos en el mundo de Ripley. Voy a hacer una recomendación de San Jordi tardía para aquellos que no hayan leído nada de la obra de Patrick Highsmith. Tiene novelas fantásticas, Extraños en un tren, Ese dulce mal, A pleno sol, pero todo lo que es la saga de Ripley, que es el personaje en el que está inspirado esta serie, es una adaptación del personaje de Ripley, es absolutamente maravilloso. Son unas novelas que están súper bien escritas, con una construcción de personajes absolutamente maravillosas. Y aquí estamos en una nueva adaptación de un personaje muy complejo, que es el personaje de Tom Ripley. ¿Quién es Tom Ripley? Pues nadie lo sabe muy bien. Es una persona...
¿Pensaba que no vas a decir Andrew Scott?
No. En este caso es una adaptación de... Voy a explicar quién es el personaje y os voy a explicar por qué creo que Andrew Scott es mejor Tom Ripley que Matt Damon. Voy a construir mi caso.
Claro.
Porque a lo mejor alguien recuerda El talento de Mr. Ripley, que es una película absolutamente maravillosa de Anthony Minghella, en el que Tom Ripley era interpretado por Matt Damon, Dickie Greenleaf, que es el otro protagonista, Jude Law, que le valió una nominación al Oscar, y Gwyneth Paltrow es la novia de Dickie Greenleaf. La película, o sea, la podéis seguir viendo y la podremos ver de aquí a 20 y 30 años, y la película seguirá funcionando igual de bien porque es perfecta.
Jo la vaig veure la setmana passada.
I no l'havies vist?
Sí, ja l'havia vist, però m'estava preparant per veure Ripley. El que passa és que encara no he començat a veure la sèrie.
Claro, el personatge Tom Ripley tú no sabes bien quién es porque no tiene pasado, solo sabemos que es una persona probablemente vacía, probablemente sociópata, y que lo que quiere es de alguna manera adueñarse de las vidas de otras personas porque la suya no le gusta o porque sencillamente no tiene una vida a la que aferrarse. La historia es exactamente la misma. Tom Ripley recibe el encargo de un millonetis de Nueva York de que vaya a la a Italia para convencer a su hijo que está haciendo el bandarra, tocándose las narices.
O sigues el mateix, explica
exactamente
el mateix.
La misma historia, y le dice: yo te doy un dinero, quiero que vayas allí porque tú eres amigo de mi hijo, por algún motivo piensa que es su amigo, y quiero que le convenzas de que vuelva para que se ocupe de las empresas familiares. Entonces él va allí y de alguna manera le dice muy pronto: oye, tu padre me ha mandado para que te convenza, como una manera de ganarse su confianza. Bueno, pues tú no le digas nada a mi padre y vamos a estar viviendo tú y yo aquí de fábula a costa del dinero de mi padre. ¿Qué pasa? Que en esta serie es una serie muy diferente porque la película de Minghella es luminosa, color, todos están
guapísimos, guapos, muy guapos,
y guapos. Guapos.
Todo, todas las casas, la ropa, los escenarios, todo es maravilloso. Y claro, este Ripley es en blanco y negro, es una cosa muy descarnada, pero, o sea, Andrew Scott se come el personaje de Tom Ripley porque... de alguna manera, en Matt Damon tú lo que ves es como mucha envidia de Dickie. Él quiere tener lo que Dickie tiene y que él no es. Y en el caso de Andrew Scott es... realmente ves a una persona vacía cuando estás solo. Es como una persona como que no tiene nada dentro.
O sea, que Ripley es mejor.
Es mucho mejor porque para mí es mucho más fiel a la novela. Es una persona completamente... o sea, da miedo... precisamente porque ves que no hay nada, que detrás de esos ojos no hay nada. Da mucho miedo. Cuando la hayas visto me dirás si te convence en algún momento. ¿Qué es lo único que no me funciona de la serie? También voy a decirlo todo.
Sí.
Que cuando tú ves el talento de Mr. Ripley, la película, tú entiendes muy fácilmente por qué Matt Damon pierde la cabeza por Dickie. ¿Por qué pierde la cabeza por lo que es, por cómo se comporta? ¿Por qué pierde la cabeza porque sea amable con él, le lleva a las fiestas? Porque lo que le dice March en una ocasión, le dice: entiendo lo que te está pasando, cuando Dickie llega a tu vida, es como si lo iluminase todo con una luz súper cálida, y cuando se va, sientes frío. Que es la mejor manera de definir lo que
y
le pasa.
Eso digo en aquel...
Dice: entiendo lo que te pasa, sé lo que pasa. Él es así, él se entusiasma con una persona y de repente pasa otra cosa. Y entonces... en el caso de Matt Damon era muy fácil ver porque perdía la cabeza por Dickie. Y este Dickie es un Dickie como mucho más plano, mucho menos guapo, mucho menos llamativo. Y entonces quizás lo único que digo... Pero por lo demás, oye...
un 10, ¿eh?
Qué barbaridad.
¿Cuántos capítulos son?
Son 10 episodios.
Bueno.
Insisto, no vais a ver la película, ¿eh? Es blanco y negro, una serie como muy descarnada, muy bien hecha, súper bien hecha.
¿Blanco y negro?
Blanco y negro. Muy buen guión, pero no tiene esa cosa bonita de oler a melocotones y oler a la sal, la cosa esta vieja de las iglesias. Esto no lo hueles. Esto es una serie mucho más... ¡Ay, gracias! Han puesto tu bofa al americano.
Escolta, deixa'm preguntar-t'ho. Us ho pregunto les dues. Hi ha alguna manera, per exemple, ara l'impacte que pot tenir aquesta sèrie? Netflix sí que es pot saber,
sí,
no?
Sí, seguidors. Sí.
I com està? No, perquè s'ha estrenat ja...
Se estrenó hace, diría, 2 semanas, y Netflix ahora todos los martes publica en una web que se llama Netflix Top 10 un ranking de cuáles han sido sus programas más, más vistos esa semana, y probablemente Ripley esté en los primeros puestos porque, insisto, es una gran serie. O sea, en los semis estoy convencida de que va a pillar algo.
Que arrasará. O pillará alguna cosa, seguro.
Seguro, seguro. Y de verdad, que es Andrew Scott. Es decir, esa serie sin Andrew Scott no funcionaría.
No funcionaría. Vallejo.
L'hem de mirar.
Sí.
Pero no es la película.
Clar.
Es el único pero.
Bueno, es pero... diferent.
Bueno, pero está muy bien también, ¿no? Intentar hacer otra vez lo mismo, porque él no se puede hacer lo mismo.
Noies, moltes gràcies.
Un
dia més. Neira Vallejo. Cuideu-vos, bona setmana, eh? Per cert, escoltarem Sandra Gómez ara al punt de les 5 i després Ramon Gené, Xavier Coral. Parlarem amb ells. Llibres més venuts aquest Sant Jordi. Però això serà ja a partir de les 5. Que vagi molt bé, eh?
Adéu, adéu. Adéu.